Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El Consell Executiu del Govern ha aprovat aquest dilluns la creació de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. El nou òrgan analitzarà la resposta dels òrgans judicials, dels serveis penitenciaris, de la justícia juvenil, de les mesures penals alternatives i del servei d'atenció a la víctima amb l'objectiu de millorar-ne l'efectivitat i de contribuir a la lluita contra la violència masclista. L'Observatori farà recerca i investigació en metodologia acadèmica i proporcionarà conclusions per a la millora de les polítiques públiques de prevenció, atenció i tractament de la violència masclista. També oferirà formació específica adreçada als professionals que treballen als jutjats i als que ho fan en tot l'àmbit de l'execució penal a Catalunya. Més temes, les pistes d'esquí d'Espot al Pallars Sobirà tornaran a estar operatives a partir d'aquest dijous, tot i que per accedir-hi s'aplicarà un sistema de transport alternatiu, el remuntador de la Roca, que està variat des de principis de mes. D'aquesta manera s'utilitzaran màquines trepitjaneu perquè els visitants puguin arribar fins a la cota 2000, salvant així el tram de la infraestructura, que continua en proves i a l'espera d'obtenir el certificat que autoritzi de nou la seva entrada en funcionament. Mentre es posa en marxa l'operativa, els clients que s'allotgin a la zona d'Espot i comptin amb el forfet de temporada d'esquí Pallars podran anar sense cost al sector de la Peulla de Baqueira-Baret, mesura que també s'aplica pels que hagin reservat estades combinades. Més temes, l'Agència Catalana de Turisme tornarà a proposar per segon any consecutiu la campanya Hola Família, amb descomptes i activitats especials a les destinacions de turisme familiar de Catalunya. Ens informen des d'Espluga FM Ràdio, en Gerard Bosch. Bona tarda.
Bona tarda, així és. Les 26 destinacions de turisme familiar catalanes participaran a la campanya Hola Família del 7 al 9 de juny. Representants de l'Agència Catalana de Turisme ho han confirmat en una trobada amb agents públics i privats de la destinació de les Muntanyes de Prades. L'objectiu de la proposta és el de desestacionalitzar el turisme en aquests territoris. S'hi ha referit Rosalia Pont, coordinadora de màrqueting de l'Agència Catalana de Turisme.
Per donar a conèixer el mateix turista català, que també les destinacions ens indiquen que és el seu primer públic objectiu, que sobretot volem que coneguin aquestes destinacions perquè no només vinguin els caps de setmana o els ponts en especial, sinó que també puguin venir de vacances a qualsevol moment de l'any.
No? Les dates no agraden al sector de les Muntanyes de Prades perquè ja era un bon cap de setmana per al turisme d'interior. A més, l'Agència Catalana també treballa en una websèrie per al públic francès, molt habitual al territori.
I abans de parlar d'esports, hem conegut que el govern ha validat aquest dilluns la subinscripció de l'acord administratiu entre el govern d'Andorra, la Generalitat, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i la Universitat de Lleida perquè els estudiants provinents del sistema educatiu andorrà puguin fer les proves d'accés a la universitat a la Seu d'Urgell. Actualment, els estudiants provinents del sistema educatiu andorrà que volen presentar-se a les proves d'accés a la Universitat Les Pau fan les proves davant dels tribunals de la Universitat de Lleida en la fase voluntària específica. I en esports, el Club Natació Sabadell va ser proclamat campiona de la Copa de la Reina de Waterpolo. Les sabadellenques van imposar-se en una final ajustada per 11-9 davant del Sant Andreu. El Club Natació Sabadell suma la 15a Copa del seu palmarès. I en bàsquet, a la Lliga ACB, Barça i Joventut van guanyar, el Manresa va perdre. El Barça va superar el Fuenlabrada i segueix líder. El Joventut va guanyar el Saragossa i és setè, derrota del Baxi Manresa a la pista de l'Unicaja. Els del Bages són vuitens classificats de la Lliga. I fins aquí les notícies de les 6. Tornem amb propers butlletins.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I aquest cap de setmana, els que us agrada navegar ho heu pogut fer de valent, i és que el vent que hi ha hagut a bona part del país ha fet que moltíssima gent, sobretot els amants de la vela, hagin pogut gaudir d'allò més. En tot cas, ha estat un cap de setmana ple de bones propostes esportives que hem repassat a principi del programa, i per aquells que us agrada més a l'esport aficionat i a l'esport no professional, doncs segurament haureu gaudit de la millor manera. En tot cas, nosaltres avui acabarem, com sempre, parlant de pescadors, de peix, de navegació. Vaja, que arribarem a port acompanyats de la millor manera. Són les 6:05. Ens anem a saber el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varedó 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I el preu del peix avui ens arriba de les Terres de l'Ebre, Judit Castells.
Sí. Tenim a l'altre costat del fil telefònic a Raül Ribot, el secretari de la Confraria de Pescadors de les Cases del Canal. Saludem, si et sembla.
Doncs el saludem. Raül Ribot, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com esteu?
Molt bé, una mica ventosos, però bé.
Ventosos i amb possibilitat de pescar o no, Raül?
Avui la veritat que la pesca no ha anat massa bé. Al patir aquestes ventades, això es nota bastant en la pesca, les captures.
Per tant, se pot dir que avui les captures, el nombre de captures ha sigut bastant baix, Raül?
Sí, sí, avui les captures han estat una mica justetes. Les barques de trasmall quasi no van poder calar i les d'arrossegament també s'ho noten molt, les captures.
I quines són les espècies que més s'han pescat?
Bé, l'espècie estrella, la nostra, ara és la galera. Estem fent les jornades de la galera, les jornades gastronòmiques de la galera, i això fa que el preu se dispari. Penseu que avui la galera ha anat sobre 7-8 euros, però és que divendres va arribar la galera a 12 euros.
Però escolta'm, pesqueu galera perquè és el que es pesca ara o pesqueu galera perquè és el que us està demanant la gent? És a dir, l'estrella és la galera perquè us la trobeu o perquè l'aneu a buscar?
No, en este temps la galera des de novembre fins a març-abril, mentre està fa fresqueta, és el producte estrella, està agafant molts de quilos. Vull dir, I se nota molt el preu perquè és quan està millor la galera. I anem a buscar-la perquè és bona i també perquè hi ha molta quantitat en aquest temps. Mm-hmm. Com a altres espècies, si voleu, com a altres espècies d'avui, també doncs, tenim el pop roquer. Mm-hmm. També s'està agafant prou cranc blau. El cranc blau, l'espècie de moda que tenim aquí, el cranc blau, que ha anat sobre 3-4 euros. Agafa bastant gran blau, també.
Escolta'm, per tant, tenim bona època per, bàsicament, marisc, eh? Cranc blau, parlaves també de la galera. Pel que fa referència al peix pròpiament dit, peix blanc o peix blau, això què?
Sí, el peix, en este temps, se sol agarrar llenguado, també les barques de trasmall van a buscar llenguado, i les barques d'arrossegament solen portar lluç, peluda o palalla que diem natros, rap també, si van bastant cap a dins, són espais que ara se sol treure.
Em deies que avui no ha estat un bon dia per pescar, ha hagut molt de vent.
Sí, perquè el problema és que les barques d'arrossegament, quan fa vent, per por al vent no poden arribar al lloc on volen arribar i llavors no agafen la pesca que ells voldrien.
Yeah, però han pescat, l'única cosa que no el que a ells els agradaria, eh? S'han hagut de quedar més en terra.
Sí, han pescat una miqueta més en terra i llavors allí pues, no hi ha el peix, no troben les captures que es voldrien.
Escolta'm, doncs tenim el país fixant-se en vosaltres, perquè de fet, com que hi ha aquesta veda de l'arrossegament, sou els pocs subministradors de peix d'arrossegament que ens queda, de peix fresc, de peix de costa, de peix de casa, a Catalunya.
Sí. I la veritat que el preu es nota.
Ah, sí?
Ja en aquestes vedes. Sí, sí. Normalment, nosaltres aquí a les cases del Canà no ho acabem de notar massa, però, per exemple, Sant Carles, l'Agnella, tal com vas cap al nord, les llotges aquestes ho solen notar perquè els compradors són de la part nord i tenen que baixar les llotges d'ells.
Doncs, escolta'm, bé per vosaltres, escolta, calaix, saps el que vull dir? Bé pels pescadors, en tot cas, quan vosaltres feu veda, els d'aquí els hi tocaran a comprar més amunt, i per tant, espero que una cosa compensi l'altra. Demà què diu la previsió del temps? Demà creus que podreu sortir a pescar o no? Sí, no?
Sí, demà dona més bon temps, demà ja no dona mestral, mentre no doni més del nord, aquí pesquem bé, el problema és quan fa mestrals i no...
Correcte. Doncs, escolta'm, Raül, si et sembla, en parlem la propera setmana i acabem de perfilar una miqueta doncs, com està anant això del... Que tingueu una setmana de pesca,
Molt bé, moltes gràcies.
Cuida't, fins després. A reveure.
Bona tarda.
Vinga, doncs així està el preu del peix avui, com podeu veure, la galera a tope i el llenguado també, en el pas dels peixos, el llenguado sembla que aquests dies està tenint molt d'èxit. Gràcies, Judit, fins després. A reveure.
Fins després.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I avui, a l'apartat de Medi Ambient, ens anem cap a l'Empordà, perquè hi han bones notícies, bons recomptes d'espècies que són claus per entendre en quin moment mediambiental es troba la nostra costa. Ens ho explica la Cristina Cantal. Cristina, bona tarda.
Bona tarda. El Parc Natural del Cap de Creus ha registrat la població més alta de cormorí emplomallat de la seva història, amb 43 exemplars identificats. En parlem amb el biòleg i tècnic de Patrimoni Natural del Parc Natural del Cap de Creus, Gerard Carrion.
Gerard Carrion, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I aquesta és una dada, com deia la Cristina, històrica. Contextualitzem-la. Quina importància té el fet d'haver tingut o d'haver registrat aquestes 43 exemplars identificats?
Sí. Bé, aquí, dintre d'aquests 43 exemplars, hem de comentar que hi ha tant individus que estarien en edat reproductora, individus adults, com individus joves. Nosaltres, la dada que per nosaltres és més significativa són els individus reproductors, perquè estan criant ben bé dintre de l'àmbit del parc, i els individus joves també són importants, no?, perquè estan aquí, amb la qual cosa vol dir que és possible que el dia que s'hagin de reproduir, busquin parell i això, doncs ho facin també en l'àmbit del parc. Però quan nosaltres veiem que hi ha un màxim d'aquests 43, ens indica que com a mínim aquí troben menjar i refugi de forma segura en aquesta època de l'any, no?
I això vol dir que estem mantenint una bona relació amb el medi ambient, vull pensar, és a dir, es tradueix en aquesta valoració?
Sí, pel que fa a nivell de reproductors, ens indica que ara, aquesta època de l'any, hi ha tranquil·litat a la zona costanera del parc. Hem de pensar que aquests animals, ara, aquesta època, estan covant els ous ja, a diferència de la majoria d'espècies d'ocells que ho fan més a la primavera o principis d'estiu, aquests s'estan reproduint ja ara. I els nius els atenen en penya-segats a la primera, ben bé sobre del mar, no?
Correcte.
Llavors, hi ha èpoques de l'any en què hi ha molta afluència de gent, doncs que és complicat que pogués haver-hi aquests ocells, però en canvi ara a l'hivern doncs estan prou tranquils, o estan suficientment tranquils, doncs, per poder estar en aquí aquestes zones covant. Llavors, tant aquests animals com els joves,
sí,
indica que tenen unes poblacions de peixos suficient també perquè ells puguin viure i es puguin reproduir, amb la qual cosa també és una bona notícia, no?
De fet, aquest recompte es va dur a terme entre el 4 i el 20 de gener. I després, de què ve fet? Aquesta és una espècie que, tot i que Europa està bé, a Catalunya estava en estat de vulnerabilitat, no?
Sí, és una espècie que hem de pensar que a Catalunya només nidifica, sí, només es reprodueix aquí a la zona de Cap de Creus, després en tenim a la costa del Baix Empordà i a la zona del Maresme, que serien els principals punts de reproducció. Sí. Perquè, de fet, també són les zones on aquests penya-segats ens arriben fins a sobre del mar, no? A la zona de la Badia de Roses, doncs és impossible que hi siguin, no per molèsties, sinó perquè senzillament no troben un substrat adequat per la seva reproducció. I el mateix ens pot passar a gran part de la costa catalana.
Per tant,
llavors això fa que a nivell poblacional doncs tinguin pocs efectius, no? No hi hagi un número massa gran.
Per tant, necessiten zones rocalloses per poder nidificar i criar, i també necessiten prou aliment, per tant, peixos, no? S'alimenten de peixos per poder pescar i alimentar-se. De fet, hi ha un cert control d'aquestes aus a la zona de les Illes Balears i sembla que heu detectat presència d'aquests animals també aquí. És a dir, dels que estan, per entendre'ns, identificats allà, no?
Exacte, no. En allà ja fa bastants anys que pràcticament cada any es fa un marcatge de polls en el niu i se'ls hi posen unes anelles en les potes, de manera que aquestes potes es pot fer una lectura a distància, que es diu, no? amb uns prismàtics o amb un telescopi pots llegir el codi que porta aquesta anella i llavors això ens ha permet, si nosaltres veiem algun animal que té alguna marca, podem avisar i dir, escolta, que hem vist un cormarí que té l'anella amb un codi A35, no? per dir alguna cosa. I llavors, si aquesta gent de l'Illa de l'Aire doncs, el van marcar, doncs et poden dir fins i tot a quin niu estava, a quina data es va marcar, etc. Llavors nosaltres aquí a l'estiu, sobretot, doncs tenim l'arribada de bastants de cormarins emplomallats joves, sí. I llavors en detectem uns quants d'aquests que venen d'aquí de l'Illa de l'Aire. Això ens indica doncs, que hi ha un intercanvi d'individus entre les diverses poblacions d'aquesta espècie al llarg de la costa, no només catalana, sinó fins i tot a l'EAR.
Han vingut i, de fet, estan criant aquí perquè a nivell general hem fet una millora o perquè s'ha fet una tasca de protecció i reintroducció d'aquesta au?
No, a nivell de gestió de l'espècie, de portar nous individus, no s'ha fet des de humà, no? Diguéssim, no, nosaltres com a gestors no hem portat animals, sinó que són ells que volen i que es van movent i que bueno, sembla que aquest hivern ens han triat el Cap de Creus com un bon lloc per passar-hi aquesta època.
Entren en competència amb d'altres aus que pugueu tenir aquí a la zona del Parc Natural? Penso ara en gavians argentats o altre tipus d'espècies?
Segurament no, perquè hem de pensar que aquests ocells pesquen cabussant-se. No? Segurament molts de nosaltres haurem vist cormarins que estan nedant tranquil·lament a la superfície de l'aigua i tot de cop s'enfonsen, i al cap d'una estona, que de vegades pot passar més d'un minut, surten, i no en el mateix lloc, sinó uns quants metres més enllà. El que fan aquests animals és això, posar-se dintre de l'aigua i llavors amb les ales, una miqueta l'estil del que fan els pingüins, tot i que no a tanta velocitat, doncs es desplacen per dintre de l'aigua i pesquen i llavors tornen a la superfície per alimentar-se. Llavors, altres espècies, com podrien ser els gavians o baldrigues o altres ocells, el que fan és pescar ben a la superfície. Amb la qual cosa, les espècies que capturen uns i altres són diferents.
Finalment, Gerard, una qüestió d'aquest recompte. Heu notat una certa recuperació d'espècies en aquest darrer recompte que heu fet a principis d'aquest 2019, no? No només la recuperació del cormarí emplomallat, sinó també d'altres espècies que altres anys havien entrat en retrocés.
Sí. Per exemple, hi ha un parent seu que és el cormarí gros, que és una espècie que aquest només ve aquí a l'hivern, que tenim a l'hivern, i que els últims anys ha anat baixant el nombre d'individus que venen. No? Són animals, és una espècie que sobretot habita al nord d'Europa i que, igual que nosaltres, si ens podem estalviar desplaçaments, ens els estalviem. No? I llavors, segurament, o és possible que estigui vinculat amb temes del canvi global, que en comptes d'haver-se desplaçat tant al sud, doncs quedant-se més al nord, doncs en tenen prou. I així ho fan, no? Queden més amunt.
Doncs aquestes són algunes de les dades positives que ens ha portat aquest recompte d'espècies que aquests dies s'ha fet públic i que anirem explicant al llarg de les properes setmanes també, posant el focus en diferents casos. Gerard Carrion, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure. Doncs bones notícies, aquesta que ens apropa en Gerard Carrion sobre la recuperació del corb emplomallat marí, el corb morant, i iniciatives que esperem que acabin arrelant i que acabin generant la recuperació, en aquest cas, de la gorgònia. Cristina Cantal, perquè n'han plantat unes quantes, no?
Unes quantes, sí, 450 concretament. I científics i pescadors doncs, han col·laborat doncs, per recuperar i transplantar aquestes gorgònies al fons marí del Cap de Creus. En parlem amb el biòleg marí que treballa en aquest projecte Rescap, l'Andrea Gori.
Andrea, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
450 gorgònies plantades amb un robot per la profunditat a la qual les heu hagut de posar.
Sí, són gorgònies que viuen a la plataforma continental, és a dir, al fons que hi ha més enllà de la zona de la costa, a partir de 60 metres de fondària fins als 150-200, llavors que no hi podem arribar i bussejant. El que sí que vam estar fent va estar treballant amb els pescadors artesanals i les vam plantar amb una tècnica que hem desenvolupat trasplantant les gorgònies sota un suport de pedra natural que després tornàvem al mar i diem amb l'efecte badminton, perquè sembla una pluma del badminton, la gorgònia que està de cua, i d'aquesta manera assegura que la gorgònia torni al fons a una posició correcta. I després sí que hem fet servir un robot submarí per fer un monitoratge d'aquestes gorgònies a 80 i a 60 metres de fondària, en dos llocs en què les vam estar trasplantant, i aquest monitoratge ens ha permès veure l'èxit d'aquesta gorgònia que han estat tornada amb èxit i ens permetrà veure la seva supervivència en els propers anys.
Perquè és un organisme creador d'hàbitat, per tant és realment important doncs, que es vagin mantenint al fons marí.
Exacte, sí, les gorgònies són com corals però amb un esquelet més tou que li fa que es pugui moure amb les corrents, però són organismes que generen una estructura. En els ambients marins juguen un paper una mica com els arbres en els boscos. Són creadores d'aquesta estructura tridimensional que després és aprofitada per moltes altres espècies per viure, per trobar-hi aliment, per protegir-se o per reproduir-se. I per això els boscos de gorgònia són ambients extremadament rics d'altres espècies, algunes de les quals també són d'interès comercial. Per això també són molt importants per al manteniment de la pesca.
Moltes vegades les gorgònies, de fet, queden atrapades a les xarxes dels pescadors, per això també han rebut una mimba important. Com garantim que tota aquesta feina que s'està fent no acabi en res, degut precisament a això, no?, a les captures accidentals a les xarxes?
Sí, el projecte que hem dut a terme l'any passat i que repetirem aquest any, justament és en col·laboració amb els pescadors artesanals de la costaneria de Cadaqués i del Port de la Selva i amb el Parc Natural del Cap de Creus, i treballem amb ells perquè les vegades que aquestes gorgònies queden enganxades en la xarxa, doncs en lloc d'acabar mortes al moll, doncs nosaltres amb ells les mantenim vives a bord, les mantenim en uns aquaris que hem instal·lat en les porqueries i després les tornem al mar. Això va en paral·lel i també investiga maneres de fer que les xarxes acabin pescant menys gorgònia. I per això també hem estat fent pesques experimentals per veure de canviar algunes característiques de les xarxes o de la forma de posar la xarxa per intentar evitar que les gorgònies quedin atrapades en les malles.
Aquest projecte també us ha permès estudiar, no?, les millors condicions perquè aquestes gorgònies puguin sobreviure en la seva màxima esplendor?
Exacte, sí. Sí. Un dels objectius principals és poder-les mantenir en vida per poder-les tornar al mar, però també ser capaços a partir de fragments, perquè a vegades en la xarxa no queda la gorgònia sencera, sinó que una part només, la que queda enganxada, doncs a partir d'aquest fragment que pugui sobreviure i generar en el menor temps possible una nova gorgònia. Això ens permet tornar després al mar una gorgònia més. Llavors, fins i tot per restablir una població de gorgònies en un indret que potser havia estat impactat per alguna activitat de pesca en el passat i ara poder ser capaços de regenerar una població sencera.
Per tant, hi col·laboren també les cofradies de pescadors, hi col·labora la comunitat científica. La voluntat és que es puguin recuperar aquestes praderies de gorgònies. Heu calculat quant de temps trigarem en poder tenir, com a mínim, unes petites àrees en plena recuperació?
Són organismes de creixement lent. Per això, justament, estem fent aquests estudis per veure d'incrementar el creixement en condicions d'aquari. Però el seu medi natural creixen molt a poc a poc. però il fet de poderles tornar al seu medi amb una densitat elevada, dèiem que l'any passat vam ser capaços de recuperar-ne 450, permet ja de reconstruir uns petits nuclis que puguin començar a funcionar ecològicament com població i que possiblement ja de cara a l'any següent puguin fins i tot començar a reproduir-se i llavors expandre després d'aquesta població. Però sense cap mena de dubte és un procés lent.
Clar. I suposo que al mig d'aquestes praderies, com tu explicaves ben bé, doncs, hi haurà espècies de peixos que aniran a desovar i que aprofitaran fins i tot per amagar-se, no? És tot un ecosistema en si mateix.
Exacte. Són unes espècies estructurals, és a dir, que generen aquesta heterogeneïtat espacial que fa sí que hi hagi molta diversitat de moltes altres espècies associades. En aquest cas, peixos, però també crustacis, per exemple, la llagosta o el llamàntol, que és una de les espècies objectiu de la pesca artesanal, la gran part de les vegades quan les gorgones se queden enganxades.
Clar. Doncs, Andrea, tant de bo ens en sortim, eh? I tant de bo sigui aquest any 400 més i l'any vinent encara més i a poc a poc vagin creixent i anem recuperant-los perquè certament ens ajuden a tenir un fons ric ja no només amb vegetació i amb animals, sinó també visualment parlant. Moltíssimes gràcies, Andrea Gori, biòleg marí que treballa en el projecte Rescap. Fins a propera.
Moltíssimes gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Doncs, Cristina, focus posat en aquesta recuperació i tant de bons en sortim.
I tant, a veure com evoluciona.
Vinga, doncs ho seguirem des del Far. No marxeu, en 3 minuts ens plantem a 6:45 de la tarda i comencem a conversar amb amics que ja ens esperen.
Segueix la llum.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Empresa familiar consolidada en el sector immobiliari a L'Escala precisa incorporar governant operativa executiva per a lloguers turístics, oferint contracte anual indefinit i incorporació al mes de març. Es requereix coneixement d'idiomes, domini avançat d'Excel, Word i correu electrònic, vehicle propi, do d'agents i capacitat de treball en equip. Les funcions seran organitzar i coordinar l'equip de treball, gestionar torns i horaris del personal de neteja, col·laborar en la selecció de personal del seu departament i d'altres. Els interessats cal que envieu currículum a cvitae1730@gmail.com. cvitae1730@gmail.com.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
l'aeroport.
És un dels plaers dels dilluns, arribar a port amb bona companyia i, sobretot, de vegades fent un capmàs de tot allò que us hem explicant al llarg de la setmana, no? Agafem idees d'aquí, idees d'allà, les posem en comú i a partir d'aquí ens enriquim. Dialoguem, conversem, reflexionem i, per què no, la fem patar una estona, la fem bullir gràcies als col·laboradors i els amics que des de diferents emissores cada setmana ens acompanyen. És el cas, per exemple, del convidat que té en Daniel Rodríguez. Amb qui estem avui, Daniel?
Doncs estem ja amb un conegut d'aquesta secció de la Riba a Port dels Dilluns, amb Rafael Martí, un pescador jubilat, però que mai ho acabem sent. Rafael, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Bé, doncs pues mira, aquí al peu del canyó.
I tant que sí. Mira, justament ara abans de començar, estàvem parlant sobre els dics dels ports. Si recordeu, la setmana passada explicàvem aquí al FAR sí. que moltes de les inversions eren justament destinades a això, a reforçar-los de cara als temes mediambientals, al canvi climàtic. I ara m'explicava en Rafael que part de la culpa de que a l'Ametlla de Mar hi hagi més espigó al port, a la zona de Llevant, és dels pescadors com ell, que,
ah, sí?
que van reivindicar-ho durant uns temporals que hi va haver. Parlem de ja el port que coneixem avui en dia, no, Rafael?
Sí, sí.
Com va anar això?
Bueno, pues van allargar el port l'espigó 200 metres. Encabat van fer l'espigó a la part de Garbí i quan va vindre el temporal rompia la marga a la boca mateix i allò era molt, molt dolent. Bueno, i vam decidir, el president de la cofradia, el secretari, i estava Iona per la Barcelona perquè vam dir hi hauran desgràcies. I vam explicar el tema, i amb el director general, allí vam estar, bueno, ja havien fet la inversió, blandava el cap, però encara diu, bueno, farem algo, farem un espigó, però sense paret d'hormigó, tot pedra. I va anar molt bé,
sí?
va anar molt bé, perquè era per les xurries, i entrava molta xurria. I encabat el fer això, pues, ara és el port millor de Catalunya. Podem deixar les barques soles que no es menegen.
Gràcies a aquest espigó de pedra, eh?
Sí. El que passa que, pues, a poc mos van traient fora, també. Com? Hem reivindicat tindre un bon port, però mos van traient, i tot... Veig que tot va de cara al turisme.
Què vols dir? Que cada vegada queda menys espai pels pescadors?
Sí, segur. Mos van arranconant, se veu... Bueno, jo ho estic veient així.
Ara deixa'm preguntar al següent convidat i en parlem tots una mica, va. Ivan, amb qui t'acompanya avui?
Doncs preguntem també al patró major de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú, en Jaume Carnicer.
Jaume, molt bona tarda.
Bona tarda. Com Felicitats, estàs? Pot ser, això?
Sí, pot ser. Per 100 programes, sí, senyor.
Jo pensava que era pel 1, pel 101 programes.
Bueno, pues, també com els dàlmates, saps, de la Walt Disney.
És important que facin programes d'aquests. Molt important.
Gràcies. No, home, si es fa, gràcies a vosaltres. Jo també t'ho dic, que ens ajudeu i que feu una feina donant-nos i ensenyant-nos, que és fonamental, també. Vull dir que en aquest sentit l'aniversari i l'agraïment també és per vosaltres.
Bueno, és un win-win.
Exacte,
tots,
sí.
Guanyeu un altres i guanyeu un altre, deixeu-ho així.
Escolta'm, mira, ara que feien referència, en parlem d'això, però ara que feien referència, a Vilanova, al port també hi ha una inversió important, no?, d'aquests calés que van anunciar l'altre dia.
Sí, es van fent cosetes. Està molt clar que, com bé ha dit el convidat, el Rafael, pues, la nàutica està agafant una part més important cada vegada a tots els molls i es busca que aquesta gent també tingui el seu lloc. I, lògicament, si els pescadors anem perdent barques, cada vegada hi ha més lloc al lloc de pesca i menys lloc al lloc de la nàutica.
Yeah.
I ens van posant una miqueta més del això. Però, bueno, hi ha una cosa que no comparteixo, amb el Rafael. També
a veure, digues, quina?
No, home, el millor port d'avió de Catalunya és el de Vilanova. Això ja per descomptat.
Espera, que ara em truquen de l'escala i et diuen que...
Home, aquí cadascú defensa el seu, tu.
Home, evidentment que sí. Ara em truquen de l'escala i em diuen que és el seu. Espera, que de les Terres de l'Ebre també diuen que el de Sant Carles.
No, no. Clar, cadascú defensa.
Però això està bé, no? És a dir, que ens estimem el nostre port fins a decidir que és el més important. Jo crec que diu molt de l'arrelament que tenim a l'entorn en el que ens movem, no? Jo crec que això és molt positiu.
home, està clar, és el nostre lloc de treball, vulguis o no, és on hi passes gran part de la teva vida, encara que no serà mai nostre, perquè, vulguis o no, doncs, bueno, el nostre cas, tant de Gamella com nosaltres, és de Ports de la Generalitat, però sí que és veritat que tens molt partícip de moltes coses que es van fer en el moll en el seu moment. Si es van fer, no va ser pas per la nàutica, sinó que es feia per la vessant més comercial que hi havia llavors, que era la pesca. Llavors, doncs clar, que te'l sents teu. Cada pedreta que hi ha posada al moll, hi ha molta gent. Jo, per dir-t'ho d'una manera, excepte l'última actualització, ja hi eren aquestes pedres, però gent com en Rafael segurament n'ha vist posar moltes de les pedres que s'han posat als molls. Llavors, doncs encara t'ho has sentit més, no? Pensar com era la vida abans sense els molls, pues, bueno, jo és que crec que no seria pescador si no hi hagués moll, ja t'ho dic ara.
Rafael, endavant.
Jo mai trobat la vida al moll, perquè baixava el llevant i les barques se perdien. Igual mos cridaven a les 11 de la nit o a la 1 de la nit, que les barques havíem de tirar lo ferro dos o tres ancles per la popa i llaurava un, s'embarrancaven, la xurria amb bots, havíem d'amarrar els caps. I una nit anàvem dos o tres homes en lo bot per amarrar caps a la xurria de la barca, mos va agafar els caps per baix, va aixecar el bot i mos va posar per barret, en hivern. I n'he passat moltes, i vam sempre lluitant perquè mos arreglissin lo port. Sí, se va fer al començament de la Generalitat i tot això, se va fer, va quedar en port bé, i han acabat el que he comentat abans. Encara entrava la xorria, però ara el felló és una bassa d'oli.
Escolta'm, deixa'm, abans de continuar, Rafael, explica'm què és la xorria, perquè jo estic ara aquí. Jo no sé si... Suposo que sí, en Jaume segur que ho sap, però...
Sí.
No, és... ho expliqui.
És les corrents que entren i surten. És...
Val. La corrent
que ho digui ell, que n'he sap més.
La corrent que entra en
bo. Coincidit l'altra vegada, ja ens vam trobar.
Sí, ja ho coincidim més d'un cop, crec.
Sí, pues...
Bueno, és la confrontació de dos corrents, i a dintre dels molls, vulguis o no, sempre es crea una corrent o una marea, digue-li com vulguis, que fa que, pues, que a vegades hi ha més mal temps on te confronten dues corrents que no pas en un lloc on hi ha l'onatge normal, saps? Llavors, sí. Pues, és una miqueta això. La confrontació de dos corrents, i a dintre els molls, depenent de com està fet el moll, doncs entra d'una manera i surt d'una altra. La mar que entra té que tornar a sortir. Clar. I això és el que crea aquests corrents, i a vegades, pues, depèn de com està fet el moll, afecta més o afecta menys. També, entrant una miqueta en això,
sí?
Molts molls es van fer preparats per uns tipus d'onatges o de mal temps, i amb el canvi climàtic ens està afectant perquè ha canviat una miqueta tot això. I això és important de donar-se en compte. Posaré el cas de Vilanova, eh?
Sí, sí.
Aquí el moll està preparat per les llevantades, per dir-ho així, pràcticament. Tota la mar que vingui de la part de Llevant, o de la zona francesa, o barcelonina, o digue-li com vulguis, no?, per part de Vilanova. I ara ens trobem que hi ha molta maratge que ens entra de la banda del sud o de la banda del sud-est, cosa que abans això no passava. I és perquè també les corrents a dintre del mar o del Mediterrani han canviat en aquests últims anys. Abans, a Vilanova, quasi sempre era molt més típic de corrent de Llevant o d'aquesta zona,
sí?
I ara ens trobem que al cap de l'any hi ha més corrent de Garbí que no pas de Llevant, i més fortes, hi ha més corrents que no pas abans. Això sí que influència.
Això que em dius em va molt bé, perquè precisament volia preguntar-vos això. L'altre dia vam parlar aquí amb l'Isidre Gavín, no?, que és el president de Ports de la Generalitat, i ens deia que una part d'inversió a Vilanova us toca, a Arenys també toca, i a d'altres ports de Catalunya també els tocava. Explicaven la inversió precisament en el reforç de determinats dics o determinats espigons, no?, a cada port un de diferent, preparant-los per al canvi climàtic. I, clar, amb l'Isidre en aquell moment no vam poder aprofundir en totes cada una de les casuístiques, però sí que em vaig quedar amb aquesta història de dir, a preparant-los pel canvi climàtic, què deuen voler fer? Doncs probablement això que expliques tu, no? Deu anar per aquí el tema. Mm-hmm.
Sí, bueno, per això, i perquè cada vegada se suposa que el nivell del mar cada any va pujant, almenys a la zona del Mediterrani.
Sí.
En zones del nord o de l'Atlàntic no, estan més acostumats, perquè allà les marees pugen i baixen 2 o 3 metres, però aquí que pujaven com a molt mig metro, et trobes ara que molls, espigons que abans estaven a una alçada relativament baixa per les barquetes més baixetes, cada vegada estan quedant molt més avall. I el primer que es va fer aquí és va ser reforçar tota una zona d'aquesta zona d'aquest dic, que ja et dic que abans no es veia tan afectada pel tipus de donatge que entrava, i l'han aixecat una mica, pues, aprofitant això. I d'aquesta manera donant-li un punt d'absorció més important a dintre del moll, perquè després no passi el que explicava el Rafael, que les barques a dintre es movien molt. Si no hi ha dics d'absorció, no para, saps? Ja. Sempre hi ha un atge dintre el moll. I és necessari que els dics d'absorció estiguin ben fets perquè absorbeixin bé l'impacte de les onades. Sí, no sé si m'explica gaire bé o no.
Sí, sí, perfecte.
I els molls també se fan vells. Lo nostre, jo trobo que no caldrà el tsunami este, perquè la roca que van tirar baixa, s'enfon per avall, i ara, quan hi ha una mica de temporal, les oles ja passen per damunt i salten a la part de dins del moll. I jo trobo que este moll, si baixa un temporal com ha fet fa 2 anys, no tardarà gaire a trencar-lo.
Vaja, doncs això és cosa de...
Ho saben, ho saben, perquè es veu, sí, jo crec que ho saben.
Jo, una de les coses que em va sorprendre molt recentment, farà un parell o 3 mesos, amb una nit d'aquestes davantades brutals que hi va haver, és l'activitat, que molta gent ho deu desconèixer, l'activitat que hi ha al port, és a dir, la gent que es queda de guàrdia pendents de poder reamarrar un altre cop les embarcacions, de poder, sobretot, ara parlo més de la nàutica esportiva, però també vaig veure gent a la nàutica de pesca pendent allà de veure cap on tirava el corrent i vinga, va, doncs tornem a relligar aquesta barca i que si l'empupem, que si l'emprovem. Déu-n'hi-do l'activitat que hi havia una nit de vent, de temporal, dins, en aquest cas, dels ports. No sé si a Vilanova passa igual.
Un detall, les barques s'amarren, no es lliguen.
He dit lliga, no? Després ho he arreglat, però primer s'ho he dit lligant, si tens raó.
Ho dic perquè està bé mantenir una miqueta la manera de parlar marinera o pescadora, penso que és important. No, a veure, doncs és normal. Si tinguessis granges, aniries a veure que els animals estiguin bé. Doncs allò és com el nostre petit animal, i sempre et preocupes de que, per més que saps, perquè per sort avui en dia sabem molt bé els temporals que venen, l'onatge que t'espera, i depenent del temporal que és, ja saps, si tens que baixar el moll a veure que estigui tot bé, que no hi hagi, pues, això, algun cap que vulguis o no està molt més gastat i tens por que salti, i ficar els reforços depenent de com estàs amarrat. Si estàs sol, no, però a vegades estàs a segona, tercera andana, i això vol dir que hi ha diverses barques amarrades a dintre del mateix norai. Llavors el que fas és, pues, perquè no pateixi ni una ni l'altra, reforces la manera d'amarrar-ho i d'aquesta manera, pues, queden més tranquils les barques. Bàsicament és això, és reforçar que aquella bèstia que et sents teva o és part teva, pues, que no pateixi, bàsicament que no pateixi.
Rafael?
Jo ara, l'any passat hi havia un temporal normal i només de sentir-ho de casa, i eren les 2 de la nit, vaig agafar la furgona i vaig al port, i no hi havia ningú, però no hagués dormit, i vaig anar a veure la barca, que no me'n cuido jo, que se'n cuida amb un fill i això, al veure que tot estava bé, aquí el pac a casa.
Ja.
Però vaja, fa uns anys, jo quan era més jovenet sí que vaig patir, i ja s'ho he explicat al començament, que no em vaig negar de milagre, i per allí anava tot el poble en un peu, perquè les barques llauraven, que és l'ancla que no aguantava, i... Ara no, ara ja s'ho he dit, ara no.
Ara no. Escolteu, i finalment, abans d'aparcar aquest tema, hi ha una altra qüestió que he posat damunt la taula, i és, jo crec que dèiem, la nàutica esportiva versus la nàutica versus les embarcacions de pesca, no? És a dir, l'ocupació que s'està fent de l'espai, hi ha una... Precisament en aquestes inversions hi ha una part que a mi em va sorprendre, i és que Ports inverteix 30 milions, però els privats, és a dir, els concessionaris, inverteixen 76 milions. És a dir, més del doble del que invertirà Ports de la Generalitat. Jo crec que, bueno, això ja explica bastant una mica, o explica una mica, per on aniran els trets de les... No dic les prioritats, però sí... Com ho puc dir perquè ningú se m'enfadi?
Ho pots dir tal com sona.
Les prioritats d'importància d'utilització del port, saps?
Bueno, què deixa una barca de pesca i què deixa un iot amarrat.
O sigui, quins són els interessos? Pues el iot,
exacte, sí, clar, com sempre. En el fons, vulguis o no, segueixen un negoci, i aquí pues, el negoci, l'empresa mira perquè el negoci funciona. Llavors, com més llocs de mar hi hagin de nàutica, perquè una barca amarrada, normalment de pesca, paga per lo que ven o per lo que captura. Llavors, pues, sempre deixarà més un iot que això, que ja està molt bé que hi hagi nàutica. L'únic que sí. No hem de perdre mai de vista és la importància cultural que té per una vila, que també la zona de primera extracció o els pescadors en si, dins així clarament, sempre han d'estar presents perquè, en el fons, som els grans vigilants del mar.
Sí, senyor.
I se'ns ha de tenir... Només per això ja val la pena que segueixin a haver pescadors de tot arreu.
Però sí, en altres aquí ara mos han arreglat el passeig marítim, han tret a totes les barques de pesca i ha quedat allí, pues, jo, què t'he de dir, un moll mort. Veig allí quatre motos allí, motos d'aigua, i dos barquetes que van a pescar el samarú. I el bonic que era que hi havia les barques de Sàrcia, de Palangre, allí davant, i els turistes passaven i es quedaven a veure el peix i com feien tot allò, ho veia més normal. Ara veig, mira, com un moll mort, com a molts de puestos, tot nàutica amarrada,
sí.
Que la meitat no poden pagar ni la mar, ara, ho hem de dir tot, també. Ara, estos que parleu d'estes milionades, sí, però les quatre esgarrapollaques que tenim per aquí... La feina des de tots, també,
Per cobrar. I després hi ha una cosa que jo crec que ens hauria de promoure, i això no és cosa de ports i ni de les cofradies, sinó segurament és cosa de tots. I és... Ja sé que hi ha un enfrontament històric o una mala relació històrica entre els que la nàutica esportiva i els de la nàutica pesquera, no? Perquè uns veuen a uns com una cosa i els altres veuen a l'altre com una altra i no hi ha massa relació. I és una pena, perquè segurament la gent de la nàutica esportiva podria aprendre molt de la gent de la nàutica pesquera, que en sapi molt de navegar i de portar i de mars i de corrents i de tot això que ens deia ara en Rafael fa un moment, aquests termes tan raros, no? Però aquesta informació no traspassa, m'entens? I és, en certa manera, és una mica trist.
Sí, bueno, no sé si Rafael vols contestar tu o començo
jo. No, nosaltres aquí mos portem bé entre uns i els altres.
Sí. Si ningú es porta malament.
No tenim cap... En un principi mos volien fotre tot el moll, fins que els van frenar, però quan se van posar puesto, pues bé, ells tenen lo d'ell i nosaltres tenim lo nostre, però sempre vigilant que si t'encantes ja te l'han fet.
Clar, aquest és el tema. Com la meva àvia, que era andalusa, deia tu en tu casa, jo en la mia, i Dios en la de todos. Doncs sí, això és una mica el que passa.
Entren empreses que no, jo no ho acabo de comprendre, no ho sé. I...
Jaume, és una pena, però, no? Una mica?
Però... No ho entenc gaire, això no li veig.
No li veus. Jaume, digues.
No li veig la...
A veure, no és que hi hagi una confrontació entre nosaltres i ells.
No.
Però a vegades hi ha hagut situacions divertides, eh? Jo fa molt de temps me'n recordo anar pescant amb una barca.
Sí?
I vaig veure un iate que venia i dic, aquest té ganes de venir a pescar la canya aquí al davant. I cridaves per la ràdio, aquest iate que està aquí davant de Vilanova, sisplau. Allà no contestava ni Cristo. I xap, veig que agafa i barria el ferro, va per fondejar i posar-se a pescar, però res, al davant mateix de la barca. I nosaltres passàvem i vam dir, pensa que com no pugis al ferro amb l'estona que nosaltres t'enganxem, no pararem. Se t'emportarem. I ens el vam emportar, ja t'ho dic ara. Ens el vam estar emportant, no gaire, 100 o 200 metres, perquè aquell home no parava de fer gestos i van dir, bueno, que ja ha fet prou la gavina, vinga, va, anem a parar. Llavors vam parar i van dir, escolta'm, tu hem dit, respecte als pescadors professionals, que nosaltres no sortim aquí per passar l'estona, ens estem intentant guanyar la vida, i prou complicat és. I aquell home, quan li vam tornar el ferro, perquè a la barca que hi havia, bueno, pues, li va, el ferro aquest, o que és l'àncora,
sí?
Li vam tornar retorçat, que ell ni mateix reconeixia allò com el que havia tirat a l'aigua feia 5 minuts. Es va quedar mirant allò i va dir, no pateixis, que mai més em penso posar davant d'una barca de pesca per fer-me el xulo. Vull dir, però en el fons hi va bé aquesta bona relació. El que passa que a vegades pues, ja està bé que hi hagi una miqueta així de... Tu no et passis de la ratlla, que nosaltres tampoc ens passem, saps?
Marca
però no,
avui
en dia... Exacte, cada vegada n'hi ha més perquè són menys i llavors pues, també la mare és de tots i hem de saber tenir a conviure. Aquesta és la gran veritat, no? No hem de posar pals a les rodes a ningú. Si ell no hagués fet això, segurament que nosaltres haguéssim actuat d'una altra manera. Va una mica per cada banda.
Que cadascú en faci la lectura que vulgui, però jo crec que hauríem de facilitar, i sobretot ser conscients de que uns hi ha uns que estan per passar-s'ho bé i altres que estan per guanyar-se la vida. I a partir d'aquí hi ha prioritats.
Ni més ni menys, sí, bàsicament.
Escolteu una cosa que sí que no vull deixar passar avui, us vull preguntar. pregunta. Hem començat el programa, de fet, a segona hora, parlant de la formació en matèria nàutica. Hem parlat de la nàutico-pesquera, de l'Ametlla de Mar, hem parlat de la Facultat Nàutica, de l'Institut d'aquí de Vilanova, que fa aquest cicle formatiu també en nàutica, d'un de la zona de les Terres de l'Ebre, que fa aqüicultura, i tothom ha coincidit en dir que és un bon sector per treballar-hi, és un bon sector perquè hi ha feina, per estudiar perquè hi ha feina, Gairebé, bueno, tots els convidats, tant un a l'altre, tots han acabat dient el mateix. Coincidiu? És a dir, vosaltres que esteu el dia a dia al peu del canó, més enllà de l'etapa de formació, hi ha feina aquí al sector nàutic?
Sí, sí.
Sí, Rafel?
Que sí, que n'hi ha.
En quin àmbit?
Sí, sí, jo també ho corroboro perfectament.
Sí? Digues, Rafel. Bueno, si volen anar a la pesca, poden traure's els papers que siga, si els agrada la pesca, i trobaran feina. I si es volen dedicar a la nàutica, pues igual, i hi ha feina en aquest sector. Hi ha feina, el que passa que no volen treballar.
Això, home, hi ha feina en aquest sector?
Sí.
Jo, home, home, què em
penses? Des del meu punt de vista, si vols que et digui, només analitza els últims anys la quantitat de molls que s'han fet exclusivament per nàutica, perquè les viles marineres sí que convivim, però hi ha una pila de molls que s'han anat creant per la nàutica, i és que, clar, cada vegada som més gent al país, molta d'aquesta gent els agrada tenir el seu petit barquet o el seu iatet, sortir a navegar encara que sigui l'estiu, això a tothom li agrada. Això està bastant clar, no?, veient la quantitat d'amarres que s'han creat i que seguim anant justos, falten amarres, vull dir, cada vegada n'hi ha més. Pues clar, és un món que encara té molta tirada i que, no, i que per poder portar un, encara que sigui un iotet o alguna cosa, necessites treure't una mínima titulació per poder navegar tranquil·lament sense que no tinguis problemes i tenir quatre coneixements dels mons de navegació, perquè no passin coses com les que han passat o evitar que passin. Amb això, clar, hi ha molta feina. I si hi ha iots nous i si són més llanament grans, fa falta gent que tingui coneixements de manteniment, vull dir, tot aporta feina. Però fixa't una cosa, amb el que ha explicat abans el Rafel del moll, que abans la gent, els turistes, els agradava molt passar i veure com hi havia un pescador traient. Vull dir que penso que la base de que hi hagi un moll de pesca no només és amb els diners que pugui extreure per vendre, sinó és la quantitat de reforç cultural turístic que també aporta ell. Perquè ara mateix, allà on ara hi ha quatre motos nàutiques i tres o quatre iatets, la gent quan passa ni se'ls mira, perquè això no és una cosa que atraigui. M'entens? En tot cas, atrau a les nenes que estan a la platja i els nens joves que estan a la platja, que veuen com passen a tota pastilla, amunt i avall, però a part d'això, al dintre el moll amarrat, això no atrau. En canvi, en una barca de pesca amarrada, ja pel sol fet de ser una barca de pesca ja atrau. Doncs també és un intangible que no és econòmic, però sí que també s'ha de valorar. Almenys és un petit reforç a que una barca de pesca no aporta unes coses, però n'aporta unes altres. I penso que també s'ha de veure, això.
I ara el tenim allí i pareix un moll mort. Han de posar barquetes d'estes de la vela llatina, que arropleguem por ahí, les arreglem i les posem allí davant perquè facin la postal, bulto.
Jo crec que a veure, recuperar aquestes barques també està bé, Rafel.
Sí, jo sóc un que col·laboro en tot això, i sí, clar que està bé. Però també estava bé la gent del poble que treballava allí, los arcieros que ho tenien. Home, jo no ho acabo, no ho puc pair, la veritat.
Jo recordo fa un temps en algunes, jo en el cas, per exemple, no sé si l'Ametlla es feia, però a Palamós sí que es feia, per exemple, que hi havia la subhasta del peix a la llotja, on hi havia molta gent que anava a mirar-s'ho, és això que deies tu, Jaume, que la gent anava en plan turista, i que fins i tot després de la subhasta del peix, a fora mateix de la llotja, els propis pescadors o aquells que havien guanyat la subhasta del peix, el venien, i molta de la gent que feia de xafarder, o que fèiem, jo era petit, però fèiem de xafarder, al final acabàvem comprant, doncs això, un barat, un moll, un el que fos allà fora, i aquella nit sopàvem peix, no? Era una mica escalfats per l'entorn, no? I hi havia tota una sinergia de gent que ho seguia, això.
Sí, és molt important. Aquí a Vilanova es fa dos cops a l'any una subhasta, es diu a l'antiga, i realment fa 40 anys es venia així, tampoc és tan vell, vull dir, 40 o 35, 35 anys fa. Fa 35 anys a Vilanova ja es venia així cantant, que s'encantava el peix. Ara ho fem, però ho fem de forma turística, per les festes de pesca, nostres, sí, dels pescadors,
les festes
de,
majors,
de Sant Pere. Sí, la festa de Sant Pere, i també pues, per una fira que es fa aquí a Vilanova, que és la Fira de Novembre, també ho fem. I ho fem amb això, i té una atracció, i la gent, vamos, si volquen d'una manera, com no s'hi havia embocat, i ojalà cada dia vinguessin a comprar tots allà com a bojos a la llotja, perquè realment te'n dones compte, és una cosa que atrau molt, no? I que el dia que no hi hagin aquests venedors que encara saben encantar el peix, no saber com ho farem, perquè no és fàcil. Vull dir, s'ha de saber anar ràpid a l'hora de vendre'l. I ja te'n dones compte que aquestes coses ara mateix pues, atrauen i són maques. I no s'ha de mirar de mantenir-les d'una manera o d'una altra, encara que sigui sí, exclusivament pel turisme, però que no es perdin, perquè són coses molt xules que quan no les tinguem les trobarem a faltar.
Rafael. Nosaltres ho teníem aquí a l'Ametlla, que era la part de la Morulla, i ho dones a les dones, i allí en terra, quan arribaven les barques, ho feien a muntants, i allí el munt de turisme que venia, i gent a comprar el peix que veien que havia sortit, i era Morulla i això, i era molt bonic. Ara encara veig gent i fan, i això ja no ho fan, i el que dius, venen allí cada dia... que no me venderà pescada, no em vendrà, no es pot vendre, que em fotran a la presó, i aquella gent, i veuen aquells escamarlancs o aquell peix allí, que allò que es meneja, i no em faran quilo d'això, i has de dir que no, heu d'anar a la pescateria al mig del poble, ja no és igual.
Bueno, nosaltres deixem aquí la idea, aviam si es troba la manera de poder-ho fer, que ningú prengui mal amb aquesta solució, és molt important. Rafael, ha estat un plaer conversar.
Vinga.
Senyor, que vagi molt bé.
Igualment.
I a seguir batallant, vinga, clar que sí. Jaume, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Escolta'm, bona feina.
Sortirem de la família, Jaume.
Rafael, una abraçada. Fins al pròxim.
Igualment. A veure si vos coneixem un dia o altre.
A veure. Vinga. Ja quan vingui per aquí a la cala ja et miraré d'aconseguir veure de bon test.
Ja trobarem la manera que ens coneguem tots, ja veureu que sí. Gràcies, Rafael, gràcies, Jaume. Fins després. A reveure.
Igualment. Vinga.
Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 4.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tristesa. I plou i l'herba creix i en revolquem per la rosada. El dard que em fereix és com la nit més estrellada. I jo sóc el caminant, no vull sols du al meu cant el petit món i el món gran seguint camins d'amor i de tristesa. M'agrada com somrius, és com la part d'una foguera. Aquells estius que vibren com una senyera. L'univers encès les llums i s'ha omplert tot de perfums. I tu i jo sempre anirem junts seguint camins d'amor i de tristesa. Seguint camins d'amor.
Seguint camins d'amor.
Seguint camins d'amor.
Seguint camins d'amor.
Seguint camins d'amor. I de
de tristesa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.